Són les 8, molt bon dia.
Bon dia, per tornar a recuperar alguna peça de roba que abrigui una mica més.
Ara mateix 14 graus a Palafrugell, 13 a Pals i 12 a Platja d'Aro.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui en un dia en què les temperatures es moderaran força, l'ambient serà molt més fresc. Dimarts 16 d'abril del 2024, al Supermatí us expliquem avui que Begur, Calonge, Platja d'Aro, Pals, Santa Cristina i Torroella estan a la llista, o entraran a la llista, si tot va com ha d'anar, a la llista de zones tensionades per limitar el preu del lloguer. Avui us explicarem què és el que passa a partir d'ara, quins són els passos perquè aquests municipis que us dèiem s'afegeixin efectivament a la llista de zones tensionades. També parlarem del temps d'espera a les urgències de l'Hospital de Palamós, que és força elevada, tot i que està en la mitjana de tot el país. I parlarem de les barquetes de Sant Pere. Què són les barquetes de Sant Pere que acaben d'arribar a les nostres costes? Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal. Avui parlarem amb David Vallès, que és de l'organització de l'Oncomusic Fest, que arriba aquest cap de setmana, no, el següent, 27 i 28 d'abril, d'aquí a 11 dies, i es va fer ahir la presentació amb diversiones que seran els caps de cartell del festival. I com cada dimarts, parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguí. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El govern afegeix Begur, Calonge, Platja d'Aro, Pals, Santa Cristina i Torroella a la llista de zones tensionades per limitar el preu del lloguer.
La Generalitat de Catalunya ha ampliat significativament la llista de zones tensionades en resposta a l'escalada dels preus del lloguer, incloent-hi ara Begur, Calonge, Platja d'Aro, Pals, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Anunciat per la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, aquesta nova inclusió porta al total 261 municipis catalans on es podran aplicar controls sobre els lloguers.
Els temps d'espera a les urgències de l'Hospital de Palamós sobrepassa l'hora i iguala la mitjana catalana.
Els pacients de les urgències hospitalàries del sector públic a Catalunya van esperar de mitjana 61,9 minuts entre triatge i atenció mèdica per visita durant l'any 2023, segons una anàlisi de l'Agència Catalana de Notícies amb dades del Departament de Salut.
L'orquestra Diversiones encapçala el cartell de la tercera edició de l'Oncomusic Fest.
El festival solidari, que se celebrarà del 27 al 28 d'abril, destinarà la seva recaptació a la Casa dels Xuclis de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Enguany, i com ha passat en les darreres edicions, hi haurà actuacions musicals d'estils diversos, espectacles, tallers pels més petits, un espai d'inflables, una zona de food trucks i servei de bar.
La biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit fa balanç del 2023 i el tanca amb gairebé 9.800 usuaris.
Els pacients de les urgències hospitalàries...
Un segon, a veure, tornem-hi. Ara sí, Maria, endavant.
La Biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit, oberta 252 dies al 2023, va rebre més de 9.700 visitants i va realitzar més de 5.000 préstecs. El centre també va oferir sessions de club de lectura, activitats culturals i connexió a internet, consolidant-se així com un centre vital de promoció cultural i educativa.
Dues qüestions per buscar feina, en dos àmbits bastant diversos, a Palafrugell i a Palamós. A Palafrugell, l'IPEP organitza un curs per fer un videocurrículum.
El curs se celebrarà els dies 7 i 14 de maig a la seu de l'IPEP. S'adreça a persones en edat de treballar en recerca o millora de feina i al públic en general. Les places pel curs estan limitades a 15 i les inscripcions es poden fer a través del web ipep.cat.
Palamós posa en marxa un curs de guia professional de snorkel dins la seva oferta formativa.
Aquest curs es durà a terme del 10 de maig al 21 de juny, amb un total de 144 hores de formació que inclou tant la teòrica com la pràctica i en aquest cas amb un total de 60 hores pràctiques en empreses del municipi.
I avui, Ferran, també volem parlar de les barquetes de Sant Pere que arriben a les nostres costes.
Sí, potser la gent que ha passejat per la costa ha vist com unes meduses a les platges. Doncs bé, no són meduses, sinó les barquetes de Sant Pere. Aquests dies se n'han vist a la costa del Baix Empordà, especialment a la zona de les Illes Medes. S'assemblen a les meduses, però en realitat són una colònia de petits animals que floten a la superfície de l'aigua. Per als humans són inofensives, però poden causar picor als ulls i ferides obertes.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà estan passant moltes coses, per exemple, que Israel decideix respondre a l'Iran amb un atac que no incomodi els Estats Units. El gabinet de guerra israelí hauria decidit donar una resposta clara i contundent a l'atac inèdit amb drons, coets i missils iranians de la matinada de diumenge com a represàlia pel bombardeig d'Israel al consolat iranià de Síria. El suborn a una actriu porno porta Donald Trump al banc dels acusats. És la primera vegada que un expresident dels Estats Units s'enfronta a càrrecs penals i és jutjat. Ahir va tenir lloc la primera sessió del judici amb l'elecció. Encara no s'ha acabat perquè serà un procés llarg que es pot allargar durant dues setmanes. L'elecció dels membres del jurat popular que jutjaran a Donald Trump. Atacar dones era l'objectiu de l'home que va matar 6 persones a Sydney. L'home, com dèiem, que va matar 6 persones i en va ferir 12 més al centre comercial Bondi Junction a Sydney aquest dissabte, sembla que tenia com a objectiu atacar dones, fruit de la frustració i dels seus problemes de salut mental. De les 6 víctimes, 5 eren dones i la majoria dels 12 ferits també. Els lletrats del Congrés dels Diputats a Madrid rebutgen la petició de retirada de la llei d'amnistia. L'havia demanada el Senat amb majoria absoluta del PP en el primer xoc institucional de la democràcia. En un informe, els serveis jurídics del Congrés acusen el Senat d'ingerències i de voler suplantar la feina del Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont obre la porta a pactar amb Esquerra Republicana, diu que cal anar junts en l'etapa que ve a Catalunya. Entrevistat al programa Més 324, el candidat de Junts ha afirmat que la declaració d'independència continua vigent, diu, perquè el Parlament no se n'ha desdit. I salven una nena que tenia una agulla de dentista clavada al cervell. Ha estat una operació inèdita al Sant Joan de Déu. L'incident va obligar a una intervenció excepcional, però es va resoldre sense que li quedés cap seqüela neurològica. I Tesla acomiadarà un 10% de la plantilla arreu del món enmig d'una caiguda de vendes. Elon Musk justifica la retallada per la duplicació de tasques, diu, i creu que prepararà la companyia de cara a una pròxima fase de creixement. I ara és moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Milà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
El cel enteranyinat d'ahir ja era el primer símptoma del petit canvi de temps que tindrem avui mateix. Tot i això, i l'ambient encara va marcar una sensació càlida important, però avui les temperatures es moderaran força i l'ambient es farà molt més fresc. Els núvols alts i mitjos d'ahir ja eren l'anunci del canvi de tendència. Així doncs, avui dimarts i fins ben bé dijous divendres, la meteorologia es mourà amb variables de temperatures més fresques i salatges amb nuvolositat i amb aire de tramuntana. Avui ens mourem amb una forquilla de temperatures que a la màxima amb prou feines arribarà als 18-19 graus. Amb la temperatura mínima no notarem tant el canvi i es quedarà proper als 8 graus a la comarca. Pel que fa al tema del cel, esperem que sigui més tapat, amb risc d'algun ruixat de tarda. Aquesta previsió es manté molt igual per demà dimecres i també per dijous. Per divendres el termòmetre es moderaria i el sol tornaria a prendre el seu protagonisme.
I el comentari avui ens l'envia la Carme Fenoll.
Un llibre furtiu. Des de fa un parell de setmanes es poden veure en alguns carrers del país uns individus peculiars, estudiats en aquests moments per biòlegs eminents. Es tracta d'uns bípeds encorbats d'espatlles i amb mirada perduda. Les troballes indiquen que pertanyen a un grup d'homínids atrets per un cor furtiu, l'esperada biografia que Xavier Pla ha escrit sobre l'home llibre i ha editat Destino. 1.500 pàgines de paper bíblia, de més d'un quilo de pes, generen en la musculatura d'aquestes pobres bèsties un desequilibri que, no per més volgut, menys enigmàtic. Estudiades les xarxes neuronals, els científics han detectat un nou tipus d'addicció caracteritzada per el trastorn bipolar de la lectura i la vida. Conèixer l'obsessió fa alertar les autoritats literàries del país de la possibilitat de pandèmia cultural que es pot propagar especialment durant la Diada de Sant Jordi, corrent el perill nacional de provocar lectors de Josep Pla en terrenys mentals poc fèrtils. L'avís de contraindicacions serà degudament reportat a les llibreries i biblioteques del país i esperem que l'estudi d'aquesta espècie arribi a conclusions sanitàries concloents.
Em sembla que estic infectat d'aquesta malaltia. Són les 8:10, posem-hi música. És evidentment una de les notícies de les últimes hores, dels últims dies, el nou disc d'Oques Grasses, i els escoltem amb Jubilar-me. Ara importa més.
a mi que mengin el... cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tota presca una mica entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terrenet. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor faria igual que tu. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona la flauta.
Ser feliç ja no importa. No està de moda. Ara importa més tenir molta feina, molta pasta.
Amica menys no. Hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, fakiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Ei. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. Yeah. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí?
No em donis Louis Vuitton. No vull bolso Prada. Jo vull jubilar-me.
Jo vull que soni la flauta.
Jo vull fer cançons.
Sembla que sona la flauta. Yeah, yeah. Així sí.
Oques grasses, jubilar-me, és una de les cançons més destacades i amb més èxit del seu últim disc, Fruit del deliri, que va sortir divendres passat. Continuem al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Generalitat ha anunciat una ampliació clara de la llista de zones tensionades pel lloguer. I del Baix Empordà inclou Begur, Calonge i Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, Pals, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí a la llista de municipis, on ja hi havia altres punts, com per exemple Palafrugell o Palamós. Per tant, hi ha 131 municipis afectats a tot el país, sobretot les poblacions de més de 2.000 habitants, que no estaven incloses en els 140 ja de declarats. I d'aquesta manera, el 90% de la població del país està inclosa dins d'un municipi tensionat pel lloguer.
Aquests nous municipis s'uneixen a altres localitats del Baix Empordà, com Palafrugell, la Bisbal d'Empordà o Palamós, que ja formaven part de la llista anterior de zones tensionades. Aquests municipis, juntament amb altres a la costa i a l'interior, han estat subjectes a regulacions per contenir els increments desorbitats dels lloguers, especialment en zones de gran atractiu turístic. Aquesta decisió s'enmarca dins dels requisits establerts per la llei estatal pel dret a l'habitatge, que busca adreçar els desequilibris al mercat d'habitatge i garantir un accés més just i assequible al lloguer. Els requisits per a la inclusió en aquesta llista són clars. Les famílies han de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar lloguer o l'hipoteca, incloses les despeses i subministraments bàsics, o que el preu de lloguer o de compra dels habitatges hagi experimentat en els darrers 5 anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC. Aquesta ampliació és una resposta als canvis significatius que s'han produït al mercat de l'habitatge aquests darrers mesos, on l'increment generalitzat del cost de l'habitatge, molt per sobre dels interessos de les llars i la tendència altista del preu de lloguer, malgrat la recent aplicació de la contenció de rendes, han fet necessària la revisió dels criteris emprats en la identificació dels municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Ser part d'aquesta llista implica restriccions específiques en els lloguers. Els nous contractes no podran superar el preu de l'últim contracte vigent durant els darrers 5 anys, ajustat anualment segons la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. A més, quan es tracti d'un gran tenidor, la persona física i jurídica propietària de 5 o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Aquestes mesures busquen frenar l'increment descontrolat dels preus de lloguer i garantir una major equitat en l'accés a l'habitatge.
Cal dir, però, que evidentment això és un primer pas. El govern ha anunciat aquesta inclusió d'aquests municipis dins de la llista. Ara hi ha un període d'al·legacions, per tant és una inclusió inicial. Qui vulgui pot presentar al·legacions i després això ha d'anar a Madrid. I és el Ministeri qui decideix finalment. En principi s'ha de considerar que sí, tenint en compte que la Generalitat és una de les poques administracions autonòmiques que dona suport a aquesta mesura. S'entén que el Ministeri també hi donarà suport i acceptarà la petició de la Generalitat, però en tot cas la decisió final és del Ministeri, i en l'última vegada que es van presentar municipis per entrar en aquesta llista, la resposta va trigar mesos. Per tant, això no és una cosa d'avui per demà, però en tot cas els habitants d'aquests municipis que hem dit, ja ho sabeu que a partir d'aquí uns mesos formareu el tema de tot el lloguer en els vostres municipis, formarà part de la llista de municipis tensionats amb totes les regulacions que ens deia ara la Carla. El temps d'urgències, el temps d'espera a urgències a l'Hospital de Palamós sobrepassa l'hora i mitja i igual a la mitjana catalana. Els pacients de les urgències hospitalàries del sector públic van esperar de mitjana 62 minuts entre triatge i atenció mèdica perquè els visitessin durant l'any 2023.
Segons una anàlisi de l'Agència Catalana de Notícies amb dades del Departament de Salut, aquesta xifra es va reduir poc més de 2 minuts respecte al 2022. Aquestes dades, però, queden molt per sobre dels nivells existents durant el 2010, just en el moment de la retallada de la despesa que va fer la Generalitat arran de la crisi econòmica. En el cas de l'Hospital de Palamós, segons aquestes dades, el temps d'espera va ser també de 62 minuts per visita, tot i que a diferència de la mitjana catalana va augmentar 7 minuts respecte al darrer any. Tot i això, l'Hospital de Palamós no és un dels hospitals que presenta més temps d'espera, però tampoc dels que menys arreu de Catalunya. I pel que fa als tres hospitals de Girona, les dades també varien. L'Hospital Doctor Josep Trueta, que forma part dels centres que gestiona l'Institut Català de la Salut, es troba també dins la mitjana catalana en 62 minuts, ha augmentat un minut des del 2022. En canvi, la Clínica Girona, el temps d'espera, redueix fins als 30 minuts d'espera, que, tot i així, ha augmentat 9 minuts respecte a l'any passat. I, finalment, l'Hospital Santa Caterina també es troba per sota de la mitjana en 48 minuts d'espera. S'ha mantingut respecte a l'any passat. Cal destacar que els minuts d'espera a l'Hospital Josep Trueta de Girona s'han triplicat respecte a l'any 2010, quan l'espera era de només uns 20 minuts, segons unes dades fetes públiques pel govern el 2011, responent una pregunta parlamentària.
Però també tenim dades de les urgències hospitalàries el 2023.
Doncs sí, i en aquest cas la xarxa pública d'hospitals va atendre 3,8 milions de pacients. Això suposa un augment del 2,2% respecte al 2022. Aquest increment de l'atenció de les urgències no s'ha traduït aquest 2023 en un augment de la llista d'espera, però tal com explica Asena, la directora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Santa Pau, Mireia Puig, però és en general un dels factors que més pesa en la saturació de les sales d'espera de les urgències. A més, destaca que l'increment de pacients a les urgències hospitalàries ha estat progressiu des del 2010. També ho atribueix a l'augment de la població envellida. Aquestes dades a Palamós corresponen a 62.993 urgències ateses durant el 2023. I les dades a Girona augmenten. L'Hospital Josep Trueta de Girona va atendre 82.830 urgències durant el darrer any. La Clínica Girona en va atendre 71 i l'Hospital Santa Caterina 55.830. Ja porto 3.
Ja porto 3 setmanes de confinament.
L'Orquestra Diversiones encapçala el cartell de la tercera edició de l'Encore Music Fest. El Festival Solidari, que se celebrarà del 27 al 28 d'abril, per tant aquest cap de setmana no, el següent, destinarà la seva recaptació a la Casa dels Xuclis, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC. Enguany, i com ha passat en les darreres dues edicions, hi haurà actuacions musicals de diferents estils. Per exemple, també espectacles, tallers pels més petits, un espai d'inflables i una zona de food trucks i servei de Vara.
Un dels canvis respecte a les dues passades edicions és el destí dels beneficis que enguany aniran a parar a la lluita contra el càncer infantil a través de la FANOC i el projecte de la Casa dels Xuclis. Aquest és un projecte que vol oferir a les famílies fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i afectades pel càncer infantil un habitatge proper a l'hospital. Gran part dels centres d'oncologia infantil es troben a Barcelona i el desplaçament fins a aquests equipaments per famílies fora d'aquesta àrea metropolitana solen ser llargs. Per això la Casa dels Xuclis ofereix aquests espais a les famílies que molts cops no poden assumir o no poden disposar d'un lloc proper des d'on cuidar els infants que reben tractaments oncològics. El membre de l'organització de l'Oncomusic Fest i cantant de diversiones, Albert Fort, ha destacat la rellevància de l'edició d'enguany pel grup de versions. A més, ha recordat que el festival ha de ser un espai on les famílies s'hi sentin a gust tot el dia.
Bueno, doncs com a festival de l'Oncomusic Fest aquest any, el festival l'hem volgut canviar una mica el leitmotiv, és un festival sobretot familiar solidari, volem que sigui un festival en el que les famílies s'hi sentin a gust durant tot el dia, per tant s'obrirà un espai de concerts, però també un espai de jocs, de tallers, un espai més lúdic per mainada, però perquè també doncs, els pares, mares, nens també poden escoltar música, puguin estar doncs, en el que és la zona de concerts, però també al costat en el pavelló, i doncs, hi haurà tota una sèrie d'activitats per mainada, i a la nit amb concerts ja fins a altres hores de la nit.
El gerent de la FANOC, Narcís Serrats, ha agraït a l'organització que enguany hagin escollit la seva tasca per rebre l'aportació econòmica que recapti el festival.
I així mateix estem a territori. I estem a Lleida, estem a Tarragona, estem a Barcelona i ara obrim seu a Girona, que s'ha donat amb la circumstància que, mira per on, l'Oncofest doncs, ens pot donar veu també a terres gironines amb les quals treballem també en famílies de Girona.
L'alcalde del municipi, Jordi Soler, ha recordat que les dues darreres edicions de l'Oncomusic Fest van ser tot un èxit al municipi. Poden dir que aquest és un dels festivals del tot consolidats a Calonge i Sant Antoni. A més, ha volgut destacar que aquest any el festival és més ambiciós.
I quina serà la programació per aquesta edició?
L'esdeveniment obrirà les portes el dissabte a les 6 de la tarda. La primera actuació serà l'espectacle familiar del Mac Carlos. A partir de llavors arrencarà la programació musical amb Litus 3 i Missip a l'exterior del recinte. Llavors serà el torn del grup de versions bisbalenc de Best Of, que ja actuaran a l'interior del Palau Firal. Després, a l'hora de sopar, el grup de pop Punk The I'm Famous reprendran l'activitat musical amb la presentació del seu nou disc. Arribats a aquest punt, serà el moment dels plats forts de la jornada. Primer, amb The Funk Power Station, una gran banda de 13 músics empordanesos que interpreten temes de funk, soul, disco i rhythm and blues. El seguirà el DJ palafrugellenc Carlos Selecta, que oferirà dues sessions, un abans del concert de l'Orquestra Diversiones i un altre després que el grup de versions Calongí, per excel·lència, faci el seu concert. Aquest tindrà lloc al voltant de la una de la matinada i s'espera que sigui el moment més multitudinari celebrat de l'Oncomusic Fest. L'activitat continuarà diumenge al migdia, a més de tallers infantils, màgia, inflables i escola de circ. L'Hora del Vermut comptarà amb dues actuacions musicals més, la de la jove local Ariadna Fort i la del grup de versions Palamosí de Covers Band. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web del festival. El preu de l'entrada anticipada és de 12 euros a partir de 14 anys, 6 euros pels nens de partir de 3 anys i l'entrada és gratuïta pels menors de 3. Les entrades que es comprin el mateix dissabte 27 d'abril al pavelló Firal costaran 15 euros pels adults i 9 pels nens, exceptuant les persones que vulguin accedir-hi diumenge, que els costarà 5 euros. A més, enguany es repeteix el format de fila zero, en el que es pot fer una aportació econòmica sense haver d'assistir al festival.
De seguida, avui al Supermatí parlarem amb l'organització d'aquest Oncomusic Fest perquè ens en donin tots els detalls. I no deixem de parlar de cultura amb aquests equipaments clau que tenim al nostre país, que són les biblioteques. I la Biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit va rebre pràcticament 9.800 visitants l'any passat. Això són una quarantena al dia, ja que la biblioteca va obrir 252 dies durant el 2023. A més, es van fer més de 5.500 préstecs i es van oferir sessions de club de lectura, activitats culturals i de connexió a internet.
La biblioteca es va inaugurar oficialment el juliol, però ja estava en funcionament des de mesos abans. Va acabar l'any amb un fons de més de 9.000 ítems. La gran majoria, 8.000, són llibres. La resta són materials audiovisuals i en últim lloc també hi ha un centenar d'enregistraments sonors. Els mesos en què es van fer més préstecs van ser el juliol i agost, amb uns 1.000 i 800 préstecs respectivament. Del total, que es van fer al llarg de l'any, uns 5.500, com dèiem, la gran majoria, el 88%, van ser de llibres. D'altra banda, la biblioteca també va acollir 12 sessions del Club de Lectura, conduïdes per Jordi Carolera, amb títols com Una sala plena de cols trencats, d'Anne Tyler, i La noia del vestit blau, de Laia Vilaseca, entre altres. A més, es van realitzar 21 hores del conte amb més de 400 participants, una trentena de visites escolars, 10 tallers i laboratoris i també conferències, cursos i concerts.
8 i 25 minuts, dimarts 16 d'abril del 24. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, l'IPEP, organitza un curs obert per ajudar a crear un videocurrículum. El curs es farà els dies 7 i 14 de maig a la seu de l'IPEP i les inscripcions ja estan obertes. S'adreça a persones en edat de treballar, en recerca o millora de feina i al públic en general.
Els participants aprendran què és un videocurrículum i obtindran consells i recomanacions per fer-lo. A més, disposaran d'un espai adient amb pautes per poder-lo gravar. El videocurrículum s'ha convertit en una nova manera de donar a conèixer la marca professional. Cada vegada més, les empreses valoren poder veure la persona, a més de llegir el seu currículum. Un videocurrículum ben elaborat pot ser una eina molt efectiva per destacar entre la resta de candidats. Les places pel curs estan limitades a 15 i les inscripcions es poden fer a través del web ipep.cat. El curs està organitzat per l'IPEP i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà.
I a Palamós, l'àrea de promoció econòmica ha incorporat un curs de monitor esportiu com a guia professional d'esnorkel dins l'oferta formativa i laboral que va començar a treballar a principis d'any. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, en el marc del programa de suport als territoris amb major necessitat de reequilibri social i territorial, el projecte Treball als Barris.
El curs de monitor esportiu com a guia professional d'esnorkel compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i amb la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Aquest curs es durà a terme del 10 de maig al 21 de juny, amb un total de 144 hores de formació que inclouen tant la part teòrica com la pràctica. Aquest curs és una novetat d'enguany i ja s'ha obert el període d'inscripcions. Per poder formar part de la formació s'ha de ser major de 16 anys, estar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants de feina o de millora i estar empadronat a Palamós. Les persones que compleixin aquestes condicions poden inscriure's al curs fins al 9 de maig a l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós. Aquesta proposta formativa i laboral està inclosa dins l'oferta de cursos gratuïts que organitza l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, que enguany tenen lloc de gener a juny i de setembre a octubre.
Doncs ja ho sabeu, dues ofertes formatives organitzades per les àrees de promoció econòmica de Palafrugell i de Palamós. I ara de seguida ens acompanyaran Martí Seguer per parlar de tecnologia i d'oci digital. Després parlarem de l'Oncomusic Fest amb els seus organitzadors. Però abans us volem preguntar si... No sé si heu vist una espècie de meduses a la sorra, a la platja aquests dies. Bé, no són meduses exactament, sinó que són les barquetes de Sant Pere. Aquests dies se n'han vist a la costa del Baix Empordà, especialment a la zona de les Illes Medes. S'assemblen a les meduses, però en realitat són una colònia de petits animals que floten a la superfície de l'aigua. Pels humans són inofensives, però poden causar picor als ulls o ferides obertes. Els científics les coneixen com a balella-balella.
També són anomenades balers i mesuren uns 5 centímetres de llarg. Tenen una part emergida en forma de vela i d'aquí els ve el nom. Aquesta mena de vela és la que a través del vent les desplaça al cim del mar. Són inofensives per les persones i solen aparèixer a la primavera, però hi ha molts anys que no se'n veuen i ara sí. Segons Josep Pasqual, se'n van veure dilluns des del port de l'Estartit fins a una milla de les Medes. En aquest cas, de manera continuada, però no molt abundants. En canvi, llocs allunyats de les Medes hi havia grans acumulacions.
Doncs quan sortia a mirar la temperatura del mar, doncs fins i tot des de lluny es veia com una tanca de color blau fosc, un color molt fosc, que amb l'onatge doncs, es veia des d'alguns centenars de metres de distància. I jo primer em vaig pensar que era com una taca de petroli o un vessament d'aquests d'algun vaixell, no? Però a mesura que m'hi vaig acostar, doncs em vaig veure doncs, que no, que realment era l'efecte d'aquesta quantitat impressionant i a més amb una extensió doncs força important, doncs de, fins i tot del, es veien taques aquestes separades doncs fins i tot alguns centenars de metres.
Continuem el Supermatí amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlant de tecnologia i d'oci digital, com sempre cada dimarts, i parlem d'Instagram, que protegeix els menors de contingut no desitjat.
Doncs sí, Instagram ha implementat un nou sistema per protegir els menors d'edat per veure nus no desitjats per missatge directe. La plataforma utilitza una tecnologia de detecció automàtica per desenfocar aquestes imatges. Si un menor obre una d'aquestes imatges, rebrà un avís immediat. L'avís explica com bloquejar el contacte o com eliminar el xat i també inclou un text que recomana no sentir-se pressionat per respondre aquests missatges.
Val. És a dir, que si un menor rep un nu a través d'una fotografia d'una persona despullada a Instagram, que sembla mentida però passa, ho veurà, veurà aquesta imatge desenfocada i tindrà l'opció de bloquejar i eliminar el xat, no?
Doncs sí, Instagram també avisarà els adults que envien aquests nus, els mostrarà un missatge que adverteix els perills d'enviar aquest tipus de contingut, com ara la captura de pantalla i també la seva distribució per internet, i a més se'ls informarà que reenviar aquestes imatges pot ser il·legal. Aquesta nova funció estarà disponible pels menors i pels adults i s'espera que s'implementi primer al Regne Unit, això serà en les pròximes setmanes, i després s'anirà implementant progressivament a tot el món. Actualment no hi ha plans per implementar aquesta funció a WhatsApp o a Facebook.
Que també són de Meta.
Sí, exacte. I això es deu al fet que Instagram és la xarxa social més popular entre els adolescents, on s'han reportat més de 20.000 casos d'extorsió sexual.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, a veure, crec que és una mesura que és com cau del seu, pel seu propi pes, no? Que no puguin, els menors no puguin rebre, en aquest cas, doncs, nus integrals o qualsevol mena de nu a través d'Instagram, i també s'hauria d'aplicar a WhatsApp i a tot arreu. I mira, parlant de Meta i de WhatsApp, sí, i d'Instagram i de Facebook Messenger, Meta comença a provar el seu assistent d'intel·ligència artificial en aquestes aplicacions.
Doncs sí, la companyia de Mark Zuckerberg ha començat a provar aquest nou assistent d'intel·ligència artificial anomenat Meta AI a les aplicacions de WhatsApp, d'Instagram i de Facebook Messenger. L'objectiu és introduir aquest chatbot a la barra de cerques d'aquesta plataforma.
I com funciona aquest Meta AI?
Doncs mira, els usuaris poden accedir a l'assistent prement un botó a la pestanya de chats, després poden començar una conversa introduint les seves preguntes o accions que volen realitzar, i després el chatbot mostrarà la informació relacionada amb el que s'hagi demanat.
Val, i per què serveix? O sigui, què li podem demanar?
Doncs mira, per exemple, interactuar en un llenguatge natural, val, accedir a informació en temps real, respondre preguntes, oferir consells, crear adhesius o imatges... Bé, de moment Meta AI està en fase de proves i només està disponible per alguns usuaris a l'Índia, als Estats Units i alguns països d'Àfrica, però ja asseguren que la informació que es comparteix amb aquesta intel·ligència artificial serà privada gràcies al xifrat de punta a punta que caracteritza les seves plataformes.
Això de xifrat punta a punta moltes vegades ho escoltem, no? Que aquesta informació està protegida per xifrat punta a punta. Què vol dir això, exactament?
Doncs que es crea una clau tant en un cantó com a l'altre de manera aleatòria, diguéssim.
Quan sí, un cantó o un altre...
És a dir, en el teu mòbil, en el cas de l'intel·ligència artificial, seria en el servidor on acaben aquestes respostes, i en el cas d'un chat, per exemple, de Telegram o de WhatsApp, o una conversa privada, del mòbil teu, diguéssim, al mòbil de l'altre.
I que entremig... Entremig
hi ha dos claus, la teva i la seva, que van canviant aleatòriament cada cert temps, i només els missatges, si no saps... Sense saber una clau amb l'altra, diguéssim que no pots desxifrar aquests missatges.
Val.
Clar, quan un hacker es posa, diguéssim, pel mig, només veu un cantó o veu l'altre. I com que aquestes claus van canviant constantment, diguéssim que és com molt complicat quan diu que el xifrat està xifrat punt a punt, costa molt trobar les dues claus que coincideixin.
Va,
per simplificar-ho, eh?
Val, d'acord, és a dir, complex, com que però... ho protegeixes, poses una clau aquí i poses una clau allà, i si no tens les dues claus no pots obrir.
Diguéssim que
seria
sí.
Més fàcil tenir només una clau, no?
Que és el que normalment és, només el que fins ara era.
Val.
I clar, aquesta clau, si l'aconsegueixes obrir, doncs trobaves tots els missatges, no?
Ja. Yeah.
Doncs amb aquest xifrat punt a punt, això... I a més canvia cada cert sí. Minuts o cada cert temps, amb la qual cosa si aconseguissis aquestes dues claus es complica perquè van canviant.
Clar, és a dir, com si tens a casa una primera porta, han d'aconseguir saltar aquesta primera porta i després han d'aconseguir saltar aquella, la segona porta, per entrar a casa teva.
Correcte, no? I posem que cada minut es canvien les claus.
Clar, cada minut hi ha una clau, una porta nova.
Exacte.
Val.
Sí.
Apple, parlem d'Apple, d'una alerta que ha fet la mateixa Apple als usuaris de l'iPhone, a alguns usuaris d'iPhone, per un possible atac de software espia mercenari.
Doncs sí, Apple ha detectat un possible atac de software espia mercenari que afecta a 92 països, incloent també Espanya, pràcticament tot el món, és dir. És un tipus de malware que permet als atacants espiar i controlar l'iPhone de forma remota. Poden accedir a les trucades, als missatges, als correus electrònics, a fotos... Bé, en resum, a tot. A
o
tot,
sigui, fins i tot activar-nos la càmera i mirar i el micròfon...
Sí, sí, sí.
Espiar-nos, no?
Espiar-nos, per complet.
I com puc saber si el meu iPhone està infectat?
Doncs mira, si has rebut una notificació d'Apple avisant-te d'un possible atac, és probable que estiguis dintre dels objectius.
Jo no l'he rebut.
Millor, doncs. Mm. Apple ha detectat que estan sent objectiu d'atac a d'aquest software espia que intenta comprometre remotament l'iPhone associant el teu ID d'Apple amb el teu mòbil.
Val.
Apple recomana, si ens trobem en aquesta situació o creiem que podem estar en aquesta situació, activar una cosa que es diu el mode d'aïllament, i que el trobem dintre l'iPhone, els ajustos, la pestanya de privadesa, i després hi ha una opció que posa protecció del dispositiu, i pots activar un mode que es diu mode d'aïllament. És important recordar que aquest mode, diguéssim, aquest limita algunes funcions del telèfon, eh? En tot cas, és important recordar que aquest tipus d'atac sol estar dirigit a persones amb perfils específics, com ara periodistes, activistes, polítics o gent específica, no? Apple no pot compartir informació sobre les identitats dels atacants ni dels països afectats per protegir aquesta investigació que està en marxa per la policia. I si no hem rebut cap notificació d'Apple, no cal que ens preocupem.
Val. D'acord.
Inicialment, eh?
Val.
Això ja cau de calaix, però no està de menys recordar-ho, que és recomanable mantenir sempre l'iPhone actualitzat a l'última versió i amb les mesures de seguretat recomanades que ens proposa iPhone.
Molt bé. Va, més notícies. Intel presenta el seu xip d'intel·ligència artificial més potent, el Gaudi 3.
Doncs sí, Intel ha presentat el seu últim xip d'intel·ligència artificial, que s'anomena Gaudi 3, i que segons la companyia és un 50% més ràpid i un 40% més eficient que el seu competidor, que és el xip H100 d'NVIDIA, a un preu molt més baix del mercat. En Gaudi 3 està disponible en diferents configuracions, incloent un pack de 8 chips en una placa base o en una targeta que es pot inserir en els sistemes que hi ha ara mateix ja existents. Això el fa ideal per una àmplia gamma d'aplicacions d'intel·ligència artificial, des de petites empreses fins a grans centres de dades. Intel també va anunciar una estratègia integral d'intel·ligència artificial per a empreses amb uns sistemes oberts i escalables, i la companyia també va associar-se amb diverses empreses punteres de la tecnologia, per exemple amb SAP, amb Red Hat, amb VMware i amb altres líders que també estan desenvolupant aplicacions i coses relacionades amb intel·ligència artificial. L'objectiu d'Intel és ajudar les empreses a implementar sistemes d'intel·ligència artificial de manera més fàcil i més ràpida. I segons el CEO d'Intel, en Pat Gelsinger, diu que totes les empreses estan convertint-se ràpidament en empreses d'intel·ligència artificial.
Sí, perquè ara tot és intel·ligència artificial per aquí, intel·ligència artificial per allà, i vinga, i sense parar.
Sí.
I ara, anant més al tema més local, sí. A Catalunya, la impressió 3D mou cada any, de fet en l'any passat, 560 milions d'euros. Això és un 72% més que el 2019.
Doncs sí, el sector de la impressió 3D a Catalunya està en auge i segons un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, el Departament d'Acció, el nombre d'empreses dedicades a aquesta tecnologia ha crescut un 32% en els últims 5 anys, fins a arribar a les 156. Això ha generat uns 2.000 llocs de treball i un volum de negoci d'uns 560 milions d'euros. Les empreses del sector són majoritàriament pimes, un 85%, i la meitat d'elles ingressen més d'un milió d'euros anuals. El 45% d'elles exporten els seus productes i serveis de manera regular, convertint Catalunya en una segona regió del món en captació d'inversió estrangera en impressió 3D.
O sigui, Catalunya és el segon territori de tot el món que capta més inversions estrangeres en 3D. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs res, Martí Seguer, gràcies.
Molt bé.
I que vagi bé. Fins aquí la secció de tecnologia i d'oci digital. Per cert, la setmana que ve és Sant Jordi. Potser haurem de preparar alguna cosa especial de la tecnologia i el llibre, tot i que em sembla que el llibre, com millor, en paper, sense
sí.
tecnologia pel mig.
Exacte.
Gràcies, Martí.
Fins la setmana que ve, adéu.
Doncs arribarem a 3:15, el moment en què parlarem amb l'organització de l'Onco Music Fest, arribarem a 3:15 amb en David Guetta i l'enèsima versió del Dragon's Den d'Intel. S'ha de dir que on estigui l'original, que es retirin la resta, però aquesta està força bé. És I Don't Wanna Wait. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive, so baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. David Guetta, I Don't Wanna Wait, és la cançó del dia avui al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I el cap de setmana, el 27 i 28 d'abril, es arriba l'Onco Music Fest, la tercera edició d'aquest festival amb diversions com a cap de cartell. Ahir es va fer la presentació d'aquesta tercera edició. Aquest 2024 el festival destinarà els beneficis a la Casa dels Xuclis a través de l'Associació de Familiars i Amics dels Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC. Per donar-nos alguns detalls més de l'edició d'enguany, ens visita el membre de l'organització de l'Onco Music Fest, en David Vallès. Bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, tot a punt o què?
Tot a punt, preparat ja per d'aquí una setmana d'una tret de sortida en aquesta tercera edició.
Tercera edició amb Diversiones com a cap de cartell. Així, què ens pots avançar de què tindrà l'Onco Music Fest d'aquest any?
Bueno, sobretot ahir ho va comentar el nostre company Albert Fort, també, que està dins de l'organització, que aquest any bueno, hem muntat un cartell amb grups molt locals, bandes d'aquí, de Rodalies i de Calonja i Sant Antoni i voltants, més que res perquè creuen en aquest projecte i bueno, han apostat fort i venen a donar a posar el seu granet de sorra sobre la taula.
Home, estic veient ara en Litu, va, per començar, espectacle familiar amb màgia, això dissabte, espectacle familiar amb màgia, en Litus 3, The Best Of, Missy Band i, atenció, The Funk Power Station. Jo no sé si la gent que ens escolta els coneix o no, però són molt bons,
sí,
molt bons.
Sí.
I a més, tenen com a membre un col·laborador d'aquest programa, que l'escolteu cada dimecres, l'Edu Prats d'Un Mos, Un Glob. Realment són molt bons. I Diversiones, sí, evidentment.
Sí, sí, bueno, el que comentàvem ara, o sigui, tenim, crec que hi ha un cartell molt bo, i a part el que comentem, l'objectiu d'aquest festival és que sigui familiar i que tingui cabuda a tothom, per tant, ja veus que des de primera hora de la tarda fins a la matinada tenim concerts, espectacles i, bueno, i diumenge segueix la cosa també des de primera hora del matí amb inflables, escola de circ i també amb un vermut musical per finalitzar la jornada d'aquest cap de setmana.
Dissabte seria més estil vermut musical, no?
El diumenge.
Perdó, sí, diumenge. Sí, diumenge, sí. Volia dir. Una mica més vermut musical.
Exacte, bueno, i al matí sí que està més enfocat per els castells inflables, per activitats de circ, també farem altres tallers, o sigui, el diumenge està més pensat per la mainada, perquè vingui a gaudir i que els pares puguin seure de fer un vermutillo i escoltar la música en directe.
Tot això al Palau Firal de Sant Antoni, no?
Correcte.
Les entrades ja estan a la venda.
Sí, les fas a través de la, bueno, de la pàgina roncomusicfest.org, et pots accedir al link, i també les tenim en punts físics de Calonge i Sant Antoni.
Val. Entrada per adults 12 euros, per nens 6 euros, per tant és un preu totalment assequible per un cap de setmana de música i cultura, sobretot això que ens deies, a nivell local, no?
Correcte. I, bueno, i al final el que diem, que l'objectiu és recaudar fons aquest any per la Casa dels Xuclis, i esperem poder vendre el màxim d'entrades possibles i donar un donatiu ben parit.
Aquest any, com ens deies, heu decidit destinar els fons a la Casa dels Xuclis. Parla'ns d'aquest projecte.
Bueno, doncs la Casa dels Xuclis és, bueno, ja ho diu el nom, és una llar fora de la llar, i és un projecte que tenen allà a la Vall d'Hebron, que, bueno, que és per ofereixen un habitatge pels nens que estan en tractament de càncer. Per tant, bueno, vam veure el projecte i vam dir, ostres, aquest any apostem, bueno, per millorar la qualitat d'aquestes famílies que es troben en aquesta situació.
Per tant, entenc que cada any aneu actualitzant, canviant el destinatari dels beneficis de l'Onco Music Fest, no?
Sí, però sempre dic, per mala sort, amb aquesta maleïda malaltia, però al final l'objectiu és aquest, o sigui, recaudar fons per, bueno, per poder ajudar amb la causa.
Quants fons vau aconseguir l'any passat?
L'any passat, ara, ostres, ara m'has matat una miqueta, però
diria
que estàvem sobre els 10.000.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I aquest any, per tant, l'objectiu és mantenir-ho i ampliar-ho,
sí,
si es pot, no?
I ampliar-ho fins i tot, exacte.
Hem parlat dels artistes, Orquesta Diversiones, The Funk Power Station, The Covers Band, Litus 3, The Infamous, The Best Of, Missip, l'Ariadna Fort, que no l'hem dit, ens l'hem deixat, en Carlos Selecta, després també per acabar la nit de dissabte. Però també parlàvem d'activitats pels més petits. Quines seran aquestes activitats?
Doncs, bueno, el dissabte tenim un Mac Carlos. Seguidament ja comencen els concerts i el diumenge el que hem comentat abans, sí que ja és una jornada molt més infantil, tindrem castells inflables a dins del pavelló esportiu, tindrem escola de circ, tindrem tallers infantils per pintar i aquestes coses, i finalment, bueno, també una actuació així pels pares, perquè puguin gaudir-ho.
També, exacte. Imagino que per un esdeveniment com aquest és important la feina dels voluntaris, també, no?
Sí, sense ells, sí que és veritat que sense ells no podríem tirar endavant el festival i des d'aquí, que jo també soc com el que m'ocupo una miqueta de gestionar els voluntaris, o sigui, enviar-los una abraçada i un agraïment a tots, perquè sí que és veritat que sense tantes mans no seria possible tirar endavant aquest projecte.
Uh-huh. Quants voluntaris hi participen?
Aquest any en som 50.
Déu-n'hi-do.
50 més els membres de l'organització, o sigui, estem parlant d'una setantena de persones que hi ha darrere d'aquest projecte.
Déu-n'hi-do. 20 persones d'organització també, clar, també és important.
Sí, sí, correcte. A part dels que som dins, bueno, tenim també les xicotes que ajuden a col·laborar, més alguns familiars, i després tota la gent que ve, bueno, altruistament a col·laborar.
Entenc que no ha de ser fàcil l'organització d'un festival com aquest, sobretot això, fet no la cerca de fons, no per fer-se ric, sinó per intentar millorar, no? I per tant, sense l'ànim de lucre, no? Què implica per vosaltres tota aquesta organització del festival?
Bueno, doncs encara que no sembli, són molts mesos darrere, i, bueno, implicació sobretot parlar amb grups de música diferents, o sigui, tenir un bon cartell sobretot, clar, això implica molta comunicació, estar darrere de grups, explicar el projecte amb cara i ulls, perquè al final, ostres, tota gent que ve aquí al festival ve de manera gratuïta, per tant, o sigui, és un festival que, bueno, que hem d'explicar la causa, on van els fons, com és el projecte. I clar, sembla que no, això porta molts mesos, parlar amb food trucks, parlar amb tota la gent que ve a fer els tallers, amb els inflables, tothom col·labora, ficant la seva part, i per això et dic que hi ha molta feina darrere.
Quants mesos d'organització implica?
Pues, mira, perquè et faci una idea, si el festival acaba d'abril, ens donem 2 o 3 mesos d'allò de descans, i a partir de finals d'agost, setembre, ja comencem a treballar amb l'edició de l'any següent. O sigui, estem parlant d'uns 8 mesos, 9 mesos de preparació prèvia.
Uh-huh. És un festival que feu amb l'Oncolliga?
La primera edició sí.
Val, la primera edició sí.
Aquest any, bueno, el que hem comentat abans, sí. O sigui, la idea és anar buscant, val, ja sigui Oncolliga i altres projectes, com aquest any la Vall d'Hebron, i al final és sumar la causa i ajudar allà on puguem.
Sí. On podem comprar les entrades? Que abans ens ho deies, però així la gent podem anar-la ubicant, la gent que ha girat.
A la pàgina web de l'oncomusicfest.org tindreu l'enllaç directe per anar a buscar l'any, per comprar-les online, i després aquí a Sant Antoni tenim el restaurant Can Roc, que les podeu adquirir físicament, les entrades.
Val, molt bé.
I si no, el dia del festival també es poden comprar allà al mateix recinte.
Estem parlant de la tercera edició, per tant entenc, fent números, que la primera edició va començar el 2022. Com va néixer?
Correcte.
Com va néixer?
Bueno, havia de començar a l'època Covid.
Ah, bueno, ja, clar, ja m'imagino.
La Covid ens va enganxar i vam tindre que esperar un anyet a poder fer la primera edició.
Uh-huh. Com va néixer?
Bueno, doncs, mira, malgrat neix de la pròpia experiència. Tenim un membre de l'organització, en Xavi, que és el que va liderar aquest projecte, que per mala sort va patir càncer. Per bona sort es va poder curar, va poder fer tots els tractaments i va sortir endavant, i bueno, neix de la pròpia experiència de dir, ei, jo he estat amb tractament, he tingut molta ajuda de fundacions i tal, per tant, ara que puc, anem a sumar i anem a treballar per el que hem dit abans, per millorar la qualitat dels malalts de càncer.
Home, clar, és que sembla mentida, però em crida l'atenció que en un festival com aquest, això, 10.000 euros per lluitar contra el càncer i 10.000 euros, per exemple, en aquest cas per la Casa del Xucli, són molts diners.
Sí, bueno, a veure aquest any com anirà aquesta edició, però bueno, sí, el primer any també vam recaptar cap a 23.000, si no vaig mal equivocat. I, bueno, i la idea és el que hem comentat abans, anar sumant i tot el fons que tinguem, doncs mira, cap a beneficis que aniran cap al projecte que tinguem en ment.
Uh-huh. Quin futur li veieu a l'Oncomusic Fest? Per tant, entenc que un festival amb bon estat de salut, no?
Sí, això sí. Cada any estem amb més ganes, veiem que, bueno, que s'està consolidant, que és l'important, i a part, bueno, que el tenim aquí a casa, que tots som d'aquí de Calonge i Sant Antoni, tots els membres, i per tant esperem que segueixi creixent i bueno, consolidat ja, creiem que està consolidat, i seguint apostant per anar millorant i perquè tinguem aquest festival durant molts i molts anys.
Teniu el suport de l'Ajuntament?
Ah, sí, correcte. Sí, mm. Perquè sense ells no disposaríem dels locals, primerament, per poder fer el festival i, bueno, segon, el suport logístic, el suport una mica econòmic, també, i apostar per fer-ho aquí a casa, que també és l'important.
Mm-hmm. Clar, és que el suport logístic, bueno, clar, és que a nivell logístic, jo estava pensant, a nivell logístic, muntar un festival aquest de grans dimensions no ha de ser gens fàcil. Per tant, també, a nivell logístic heu d'estar preparats, heu de tenir alguna, també, no ho sé, imagino que alguna experiència prèvia, algú de l'equip, no?
Sí, bueno, la sort també que tenim personal que es dedica, bueno, a muntar festivals, ja. I ha estat involucrat en festes majors i tal, i a part també hem estat en moltes organitzacions. Sí, ja sabem de què va la cosa, tant de muntar escenaris com de muntar recintes, com de posar tanques i elaborar la logística.
Clar que sí. Molt bé, doncs hem parlat del Onco Music Fest, que ara estic veient el comptador que teniu a la web. Queden 11 dies, 11 hores i 4 minuts i 5 segons.
Correcte.
Perquè arrenqui l'Onco Music Fest a Sant Antoni, al Palau Firal, al recinte del Palau Firal, per aconseguir fons per la lluita contra el càncer. Amb actuacions, per exemple, de diversiones, que seran els caps de cartell. També us animo molt a anar a veure els Funky Power Station, que valen molt la pena. Hem parlat amb en David Vallès, que és membre de l'organització. Moltes gràcies i que vagi molt bé el festival.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Bé, nosaltres anirem acabant, però farem un últim repàs a les notícies que us hem explicat avui al programa. Per exemple, hem explicat que el govern afegeix Begú, Calonge, Platja d'Aro, Pals, Santa Cristina i Torroella a la llista de zones tensionades per limitar el preu del lloguer.
La Generalitat de Catalunya ha ampliat significativament la llista de zones tensionades en resposta a l'escalada dels preus del lloguer, incloent-hi ara Begú, Calonge, Platja d'Aro, Pals, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Anunciat per la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, aquesta nova inclusió porta al total 261 municipis catalans on es podran aplicar controls sobre els lloguers.
El temps d'espera a les urgències de l'Hospital de Palamós sobrepassa l'hora i igual a la mitjana catalana.
Els pacients de les urgències hospitalàries del sector públic a Catalunya van esperar de mitjana 61,9 minuts entre triatge i atenció mèdica per visita durant l'any 2023, segons una anàlisi de l'Agència Catalana de Notícies amb dades del Departament de Salut.
La Biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit va tancar el 2023 amb prop de 10.000 usuaris.
El Festival Solidari, que se celebrarà del 27 al 28 d'abril, destinarà la seva recaptació a la Casa dels Xuclis.
La Biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit, oberta 252 dies al 2023, va rebre més de 9.700 visitants i va realitzar més de 5.000 préstecs. El centre també va oferir sessions de club de lectura, activitats culturals i connexió a internet, consolidant-se així com un centre vital de promoció cultural i educativa.
L'IPEP organitza un curs per fer un videocurrículum a Palafrugell.
El curs se celebrarà els dies 7 i 14 de maig a la seu de l'IPEP. S'adreça a persones en edat de treballar en recerca o millora de feina i al públic en general. Les places pel curs estan limitades a 15 i les inscripcions es poden fer a través del web ipep.cat.
I Palamós posa en marxa un curs de guia professional d'esnorkel dins la seva oferta formativa.
Aquest curs es durà a terme del 10 de maig al 21 de juny, amb un total de 144 hores de formació que inclou tant la teòrica com la pràctica i, en aquest cas, amb un total de 60 hores pràctiques en empreses del municipi.
I acabarem el programa fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
El cel enteranyinat d'ahir ja era el primer símptoma del petit canvi de temps que tindrem avui mateix. Tot i això, ahir l'ambient encara va marcar una sensació càlida important, però avui les temperatures es moderaran força i l'ambient es farà molt més fresc. Els núvols alts i mitjos d'ahir ja eren l'anunci del canvi de tendència. Així doncs, avui dimarts i fins ben bé dijous divendres, la meteorologia es mourà amb variables de temperatures més fresques i salatges amb nuvolositat i amb aire de tramuntana. Avui ens mourem amb una forquilla de temperatures que la màxima en prou feines arribarà als 18-19 graus. Amb la temperatura mínima no notarem tant el canvi i es quedarà proper als 8 graus a la comarca. Pel que fa al tema del cel, esperem que sigui més tapat, amb risc d'algun ruixat de tarda. Aquesta previsió es manté molt igual per demà dimecres i també per dijous. Per divendres el termòmetre es moderaria i el sol tornaria a prendre el seu protagonisme.
Dimarts 16 d'abril del 2024, pocs segons, i arribarem a les 9 del matí. En aquest supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també heu pogut escoltar per Ràdio Bisbal, amb tota la novetat, tota l'actualitat del Baix Empordà. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com sempre. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del dia, tot i que ara estic veient per la finestra dia ennuvolat, ara ens ho deia en Marc Vila, amb baixa de temperatures, però en tot cas també està bé perquè sembla que plourà en algun moment del dia d'avui o de demà. Que vagi bé, tingueu molt bon dia.